comencem Històries del Boi amb Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia.
Què tal anem fent?
Una miqueta més bé de l'angustipat, però encara l'arrossego,
És que costa molt de treure aquests refredats.
Sí, jo 15 dies, ja la setmana passada ho estava, doncs suposo que ja va a la
baixa.
Home, ja
sí, demà estaràs com a nou.
A veure.
Demà com a nou.
Esperem que sí.
I avui cap on anem?
Doncs avui seguirem la història de Cal Niceto, del forn de Cal Niceto, no? Aquesta botiga centenària, que per això se li va dedicar un article, com també es va dedicar doncs, a Cal Carnicer i l'Estanc, les tres botigues, que a dia d'avui van arribar, doncs, o han arribat als 100 anys. Uh-huh. Per tant, continuarem doncs, la història, doncs, d'aquest cas de Cal Niceto, que és la meva família, també.
I tant. Doncs on ens vam quedar?
Vam quedar l'any 40, ara començaríem la tercera generació de forners de Cal Niceto, i ens aniríem el 21 de juny del 1942, una data tràgica altre cop, no, que colpeja doncs, a la família, no? Mor l'àvia, Rosa Bonan, als 48 anys, uh-huh. Va morir molt jove també. Aleshores la família altra vegada queda destabilitzada, les nenes, Carme és la gran, les nenes, les germanes, 13 i 9 anys, doncs la Carme estudiava per mestres, estudiava magisteri, va decidir deixar doncs, els estudis per ocupar-se doncs, de la família i del negoci, no? Renuncia doncs, a la seva vocació per l'obligació, no? Aquí, llavors, aquí l'article es fa un impàs i es dedica doncs, un petit paràgraf dedicat al pa beneit, no? El pa beneit que en comptades ocasions sempre doncs, ha produït doncs, Cal Niceto, no? Doncs, des que existia el forn, pocs anys no es va fer, no? Temps de guerra, etc. Doncs bé, al temps de la postguerra, ja vam comentar la setmana passada, no hi havia farina, sucre, res de res. Aleshores, el capellà mossèn Ramon, el capellà del poble, va acompanyar doncs, a la Carme Tarragona, a la delegació de Abastos, perquè allí sí que tenien sucre, doncs, per poder seguir la tradició, no? Perquè fer un pa beneit sense sucre, si hagués sigut pa, beneit potser sí, però pa,
malament.
Pa. Els pagesos van aportar voluntàriament el que hi va poder farina blanca i entre els pagesos i aquest sucre que van treure de Bastos es va poder mantenir doncs, la tradició. I també explicaven doncs, una anècdota amb el que és la subhasta del pa beneit, no? La subhasta tan bonica que tenim. Doncs aquella època de la postguerra se la disputaven doncs, la Xima, el que Mercè Martí, la Xima, no? Aquesta casa que està baixant a les monges a mà esquerra, i la Dolors Miró de Cal Joanasso. Eren les dues rivals per aconseguir comprar la coca del goig. Aquest any de l'anècdota la va comprar la Mercè Martí, la Xima. Com que hi havia aquest pique, l'home de la Joanassa, de la Dolors, es va empipar tant que li va dir a la seva dona això mai ho havies d'haver consentit. Si convé, venia amb un tros de terra. Però que s'ho emportés la Xima, res. La Xima era una de les riques del poble. La Joanassa, no tant, no? Era més una família més normaleta. L'home es va sentir ferit al seu orgull i abans vendre un tros de terra que s'ho emporti la Xima. Vull dir, és l'anècdota aquesta que també que ens van explicar, no?, d'aquesta època. Per ajudar doncs, amb l'economia, és a dir, amb el pa pensem que es feia pràcticament pa sol, encara que se consumia molt, però els beneficis eren molt minsos, van comprar una màquina per fer pastes de sopa. Pastes de sopa, és a dir, macarrons, maravilla, llavors de meló, el que tirem doncs, a l'escudella, al caldo, sí. No? Doncs la tenien a dalt les golfes de la casa perquè era una activitat clandestina un cop més estava controlat doncs, per la Fiscalia de Taxes, no es podia fer servir de cap manera. La tenien a les golfes i allí produïen aquest tipus de pasta, no? Recordo que m'explicaven que els macarró era el més complicat, no? Si el canonet sempre se'ls hi obria. Però hi va haver alguna veïna, així com a vegades diem que el poble, la solidaritat és gran, sempre dos veïns, en aquella època molt més, sempre hi havia algú doncs, que li agradava fer una miqueta la llesca.
Home, clar,
i
també
va denunciar doncs, a Cal Niceto doncs, que allà s'estava produint doncs, pasta de sopa doncs, de manera il·legal. Però quan també passava, quan arribava doncs, un inspector de la Fiscalia de Taxes a la primera casa del poble,
ja s'avisava.
Corrents, botiguer, veí. Arribava, s'escampava com una taca d'oli i arribava de seguida a totes les botigues. Evidentment, a la primera l'enganxaven. Cal Niceto, per sort, estava a l'última, es pot dir, no? ojo que hi ha aquesta gent. Llavors aquesta màquina la van portar pels terrats de la casa veïna de Cal Gran de l'Est la van amagar, va passar l'inspector i allí no van trobar res.
T'ho imagina't.
No va passar res. Inclús això de la fiscalia d'atacs a les inspeccions eren terrorífiques per totes les botigues, eh? Perquè a part de casa ho he sentit explicar altres botiguers de l'època, no?
Sí.
Perquè anaven, a veure, què són avui també?
A sac, no?
Amb altres Mariana. Àmbits, clar, ja sabem quan sí, ve home. Això, si te la volen fer, te la faran, i punt.
I tant.
Doncs, quan altres inspeccions que eren sovint, jo recordo ja de menudet, que ara tot molt més descafeinat que n'havia vist a casa, doncs la mama, la Carme, era molt espavilada i molt serena, però no volia ningú al voltant quan sabia que esperava l'inspector, tothom fora perquè no la comprometessin.
Uh-huh.
I ell el sabia torejar, el sabia sortir de la situació. A vegades amb situacions una mica compromeses, però no la van enganxar mai, uh-huh. perquè evidentment tothom es buscava la vida com podia i no hi havia res que fos... No era tot 100% legal, no?
Uh-huh.
Ho comentàvem, l'estraperlo, la màquina de fer pasta, no? Inclús, vull dir, això ja és surrealista, però no tant ja, no? Vivint els temps que es van viure i els que es viuen, no? A una d'aquestes inspeccions, la Carme estava a Tarragona per recados, per feina, no van trobar doncs la cap del negoci perquè el padrí Pere hi ajudava, però ell no tenia empenta doncs, per passar al davant del negoci. Era la seva fillastra, doncs, la que ho portava, la Carme. Doncs com que no la van trobar i van trobar les nenes, la Pepita i la Dolors, es van emportar a la Dolors, segrestada a l'Ajuntament del poble.
Ah, mira que
fins
bé.
Que, sí, sí. Unes hores, una tarda, un matí, unes hores, bastantes hores, fins que va tornar.
Imagina la Dolors, pobra.
La Dolors era una criatura, doncs clar, la Carme va allà
segrestada.
Sí, vull dir, Déu-n'hi-do, vull dir, els abusos que es produïen, agafar una criatura, criatura que tindria, no ho sé, 14 o 15 anys, ja tindria, no?, una nena en aquella època, més cara,
bueno.
Doncs la van tindre segrestada i llavors fins que va anar la Carme doncs, a treure-la d'aquells energúmens.
Mare meva.
L'any 1947... Doncs van comprar un nou forn, aquell antic, no?, que comentàvem tant empipador, doncs uh-huh. aquell ja el van tirar a terra i el van instal·lar un d'escopeta que ja és d'un altre tipus de forn, no?, comprat a Barcelona i que els hi va costar 6.770 pessetes.
Caram!
Déu-n'hi-do, eh? Estem parlant de l'any 47, també uh-huh. eren diners, eh?
Eren diners, sí.
Clar, això va significar una modernització, doncs, important del pastador, ja que el forn també era més gran que l'anterior, d'aquell que coïen amb fogots. La llenya es cremava a l'escopeta, és a dir, amb un habitacle lateral, no era dintre el mateix forn, no? A un habitacle lateral que li donava molta més escalfor sense necessitat d'ocupar la sola ni haver de treure la brasa en cada cuita ni res de tot això. També hi havia un lloc per posar-hi una bombeta elèctrica, vol dir que donava llum dintre el forn, que podies veure doncs, com estava el pa, si estava més cuit o no tan cuit, o no, si es cremava o no es cremava, no?
Uh-huh.
Tenia un registre doncs, per la temperatura... I després inclús van instal·lar un dipòsit d'aigua damunt del forn que els proporcionava a la casa aigua calenta. Total, era una total innovació que inclús molts veïns del poble venien a casa i es proveïen doncs, aigua calenta per qualsevol necessitat.
Es vinguin
amb les galletetes cap a Cal Liceto a buscar aigua calenta.
Uh-huh.
Per tant, va facilitar una miqueta més la feina.
Uh-huh.
Aquí també parlem d'un altre personatge, encara que potser no s'ho mereixeria, no? És un personatge, però esclar, forma part de la història de Cal Niceto, no? D'una
sí.
senyora que es deia Enriqueta Penedès, la Capa. La Capa era el sobrenom, el renom, perquè havia sigut una infermera de la guerra civil, de campanya, i portava en aquella època l'uniforme i portava una capeta.
Sí.
I quan va comparèixer al poble, doncs portava aquesta capa i la gent dels pobles, ja sabem que són molt enginyosos i d'aviat batejam a tothom. Per tant, aquesta individua, aquesta senyora, li van posar la capa. I per què va venir la capa roda?
Veig que et queia bé, no?
Sí, jo no l'he conegut
ja,
d'Espanya, evidentment.
Sí, no, jo de sentir-la.
Pel que he sentit explicar a casa era un personatge força, força nefast, eh?
Uh-huh.
Doncs va vindre a Roda perquè la meva àvia, no?, la meva àvia que va morir als 48 anys, estava malalta i per la seva malaltia ja necessitava doncs, certs cuidados i la germana de la Rosa era monja i aquesta era monja i coneixien aquesta senyora, l'Enriqueta, que la tenien, després de la guerra va fer cap al convent i pel que es veu no se la podien treure ni en palla ni en pols. I la bona tieta monja no se li cuida altra cosa que per cuidar la meva àvia la porta cap a Roda.
Mm.
Per tant, s'instal·la a Roda, lloga una casa, que hi va posar un estanc, era com una miqueta de trafegot, però es queda a casa, mor a l'àvia, però la dona es queda allí, que no se la podien treure ni en fums de bitxo. Inclús hi havia una altra, és que, de veritat, jo a vegades al·lucino, una captaire, que era muda, també que passava pel poble, aquesta, la capa aquesta, vam l'agafa i la porta cap a casa. Ah. Au, vinga, un altre instal·lars. Menjaven, feien, i a dormir es distribuïen per les cases veïnes, Gala Maria Duc, a la casa del davant, vull dir, eren així d'acollidors i de surrealistes a vegades, no? Per tant, matriarcat total, eh? Hi havia el padrí, però tot eren dones, la mama i les dues tietes, la capa, la muda, i a part de l'Angeleta que venia a ajudar, i les veïnes que entraven i sortien, total, un matriarcat total. Val, aquesta capa era muda, però feia senyals a casa, amb la mama, doncs que la muda, que aquesta capa es doncs, posava la mà al calaix, i realment, doncs sí, la van enxampar, però allí es quedava la dona, fins que la mama, la Carme, es va posar a festejar amb el Rosendo, un forner del Baix Camp, de Riudoms, i doncs quan ja estàvem fent una mica d'obres per adequar la casa per la nova, per, no, per les necessitats de la nova parella, doncs aquesta capa doncs, al final li va plantar cara, li va dir certes inconveniències, i que va ser el papa, el Rosendo, que li va dir al carrer que aquí ja heu fet prou mal. I resulta que la capa va desaparèixer de roda, diu que va marxar en companyia d'una altra, d'una rodenca i d'una monja que va sostreure d'un convent, va marxar totes tres dones i es van instal·lar a Barcelona, que algú les havia vist després, doncs, que vivien a Barcelona, i no, aquí no se'n va saber mai més res d'aquest personatge. És, com que a mi m'agrada, i a mon germà també, escriure-ho tot, dic, mira, això queda, perquè inclús per les generacions nostres, si ho volen llegir, no? Aquest personatge, doncs, de la capa, que molta gent de Roda, gran, sap qui és perfectament, la recorda, eh? Bé, el 17 de febrer del 49, la Carme doncs, es casa amb el Rosendo, el meu pare, i tenen quatre fills, el Josep Maria, el Santiago, l'Ernest i un servidor.
Com, l'Ernest i un servidor?
Què he dit jo ara? El d'allòs, el Josep Maria, el Mariano. Santiago, el Mariano i l'Ernest, sí. Un servidor. Ostres, tu...
T'havies deixat el Mariano, havies dit l'Ernest i un servidor.
Estic pensant una cosa i en dic una altra, això és l'angustipat.
Ja ho veig,
Doncs molt bé, el Mariano, que tothom també coneix molta gent, eh? És molt popular. Doncs l'any 1950 posen un motor d'explosió, és a dir, un motor d'explosió de gasolina que permetia en aquella època al poble i a tot arreu hi havia molts talls de llum, deficient totalment a la instal·lació elèctrica, i un dels talls de llum doncs, esperava la producció de la màquina de pastar, van posar aquest motor d'explosió que amb la gasolina doncs, permetia que rodés i que la màquina doncs, seguís funcionant. Llavors parlaríem també d'un altre apartat, de la Setmana Santa, no? La Setmana Santa sempre ha sigut un període diferent, no? Molt especial a dintre del negoci. Aquella època doncs, es feia, era el costum de fer les mones, però moltíssima gent del poble se les feia a casa, les mones. Moltíssima. Més gent que la feia que la comprava. Però la feia a casa però la portava a caure al forn. Cada un la feia a la seva manera. No hi havia el llevat aquest de París, la llevadura. Trigava moltíssim a fermentar. Portaven a casa, però cada una portava el cistellet amb el seu nom. Inclús els ous marcats per posar damunt amb el seu nom. Era realment un guirigall. Això volia dir que podien estar tota la Setmana Santa, nit i dia, pendenta dels panerets i d'avisar l'Angeleta, la que s'encarregava d'avisar casa per casa, noia, que, perquè la gent volien ser al davant a l'hora de coure, avisar-los, bueno, total, molta feina, molta murga, pràcticament per res, però era el costum, això fins que el papa va dir, s'acabó, qui vulgui que ho compri, i s'acaba la història, eh? També una altra manera, una altra anècdota de com funcionaven les coses a l'època, el capellà del poble, mossèn Ramon, aquest que va acompanyar la Carme a buscar sucre i tal, va proposar al Rosendo, el meu pare, ser alcalde del poble, perquè l'anterior alcalde d'aquells moments ho va deixar. Imaginem, no hi ha eleccions, no hi havia eleccions.
No, clar.
A veure, el capellà, tu vols ser alcalde?
Vinga, tu alcalde.
Al·lucinant, no? El Rosendo va dir que no estava per política, però sí que ho va agafar el càrrec el meu padrí, el Pere Coca, no? El pare de la Dolors i la Pepita, i va ser alcalde durant uns 3 anys. Bé, una curiositat, no? Vull dir que perquè veiem la diferència d'una època amb una altra, no? Bé, l'any 1958 ja es compra una nova màquina de pastar més moderna i es comencen a fer barres, no? Havíem dit que només es feia pa rodó, ara ja es comença la producció de barres. La gent, molta gent pagava, no pagaven diners, venia amb les llibretetes, que se li apuntava cada dia doncs, el consum que havia fet amb diners, i llavors quan feien la collita aquesta gent, bàsicament pagesos, venien a casa i passaven comptes i llavors ells pagaven doncs, el fer la collita i cobrar la collita, doncs pagaven amb quan tenien els diners, inclús alguns pagaven amb espècies, no? Amb vi, amb oli, també pagaven amb això. També aquesta època, doncs, el restaurant del poble, el restaurant de l'estació Ferrocarril, a un quilòmetre, doncs, hi havia molta, una feina, molta feina, realment era una estació dels més importants, i el Rossend, el meu pare, en bicicleta cada dia els hi portava, doncs, el pa al restaurant i també els pisos dels treballadors, i també baixava el pa, doncs, al Mas Castellví, aquest que està a vora la Nacional 340, no?, anant a Vendrell amb Esquerra. I del Castellví també diu que posaven un drap negre a la finestra, que des de l'ermita de Barà hi havia visibilitat, i llavors els de l'ermita sabien que ja tenien el pa, i els de l'ermita anaven a buscar pa al Castellví. Bé, i aniríem ja a la quarta generació ja, i última, l'any 1964 s'engrandeix el Pastador, perquè uns anys abans es havien fet a l'hort de la casa dues granges, és a dir, dos locals grans, que hi era, va haver una època que la producció, diguem, en l'engreix de gallines era un bon negoci, no? I es va fer dues granges i va funcionar durant uns 15 anys aquesta activitat. Evidentment, el 64 ja no funcionava, un dels locals ja no funcionava i es va engrandir el Pastador allí, es va fer el Pastador allí. És aquesta època que s'incorpora el negoci, el meu germà, el Josep Maria, i és el boom, o comença el boom de la construcció a la platja, no? El boom, doncs, de les urbanitzacions, sobretot comença també la construcció, la reforma de l'hostal de los Reyes d'Aragón, que es va fer un hostal, el que era l'antiga Masia de Barà, i el meu pare baixava, doncs, el pa pels treballadors i bàsicament els treballadors en aquella època, quan estava en construcció, amb la bicicleta i després amb una moto, amb la Guzzi, però fent equilibris i amb el perill de la vida perquè es posava més càrrega de la que es podia portar ara, no? Bé, doncs, més endavant, doncs, també els nens, els meus germans i jo també repartíem el pa pel poble, en paners i després amb un remolquet, no? És a dir, que això del repartir el pa, doncs, viure a Montjuïc, però la gent de baix se'ls hi facilitava. Se'ls hi facilitava. Home, a mi no m'agradava gaire, perquè el cor, per comptes de quedar-me a jugar amb els amics, doncs havia d'anar a repartir el pa cada dia. Evidentment, els meus germans ho van fer abans que jo.
Sí, clar.
El 1966, doncs, en aquest enxamplament de Pastador, doncs, s'inaugura un forn giratori i una màquina de fer barres. Ja no es havien de fer mà. Pensem que tot es feia mà, menys pastar. Forn giratori vol dir que posaves el pa, anaves girant, i quan acabaves de posar l'últim, ja tenies quasi cuit el primer que havies posat, no es havia de remenar. També quan es servia pa a l'hostal de los Reyes d'Aragón, no? Que ja funcionava, que era un hostal de luxe, doncs sempre explicaven a casa, doncs, que els hi servien coques de ceba amb arengades, i que dues de les persones que ho van gaudir, que els agradava moltíssim, era la Sara Montiel i el doctor Barraquer, l'oftalmòleg, que estaven hospedats, doncs, aquí a l'hostal. Aquí hi ha, pensem bé, el 67, més màquines, el 70, una màquina de tallar, pesar i funyir, es comencen a produir productes de brioixeria, pastisseria, vendre altres articles relacionats amb el forn, no? Ampliar, doncs, el ventall d'articles, doncs, al negoci, com ha fet tothom. L'any 1973 mort Pere Coca, el padrino, i precisament el dia després d'inaugurar una de les màquines importants, una càmera de repòs que van posar, no? Evidentment, amb els anys es va modernitzant tot, es va eixamplant a les necessitats del moment. Aquest any, el 73, es comencen a fer vacances, d'acord amb el Fort Caral, i un dia de descans setmanal es va millorar una miqueta les condicions de vida, no? El 75 vam inaugurar la botiga, doncs, d'aquí del carrer Vendrell, i va ser l'any que s'incorpora l'Ernest, jo, doncs, al negoci, no? És l'any també, doncs, aquests anys són uns anys molt bons pel comerç, pel petit comerç, a part del forn, de tot el comerç local rodenc. Són uns anys de molta feina i de molta producció, evidentment, doncs, degut, doncs, al turisme i l'engrandiment del poble. El juliol del 84, no?, ha mort el meu pare, el Rossendo. Evidentment, és una història familiar, hi ha els naixements, hi ha els defuncions, no? La història va avançant i per això es dona doncs, aquestes circumstàncies. El 4 d'octubre d'aquell mateix any es casa el Josep Maria, el meu germà, i tenen quatre fills, no? La Maria del Carme, l'Esteve, la Roser i l'Àngel. Aquí ho he dit bé, eh?
Ja, sí.
El 87, el 95, nous forns, més moderns, en carros, on es podien enfornar d'una banda, d'una vegada, 100 i pico de barres, quan amb el forn de giratori de dues en dues, etc, etc. Vull dir, una modernització, com totes les empreses, no? Doncs es van fent adequant-se a les necessitats dels temps. El 29 del 11 de novembre del 98 va ser una data molt especial per a la família, perquè vam celebrar el centenari doncs, de la inauguració de la fleca, no? Uh-huh. Vam celebrar tota la família, totes les rames de la família es vam reunir, vam celebrar a l'ermita i amb un dinar doncs, aquesta efemèride. El 29 de gener del 2002 mor la Carme, no? un altre decés a la família, no? Per edat, perquè així doncs, és la vida, mor la Carme. Aquí ja havia començat una miqueta doncs, la crisi del sector, no? la instauració de molts supermercats que venien doncs, el pa, una cosa que abans només es feia aquesta activitat als forns, el pa congelat, aquest pa que venen precuit i el súper l'acaba de coure. Comença la crisi doncs, del sector del pa i de tots els sectors del petit comerç. Per tant, arriba el setembre de 2015, una data per mi trista, que va ser quan ja vam tancar definitivament el forn, perquè el meu germà, Josep Maria, una miqueta més gran que jo, doncs es va jubilar, li va arribar la jubilació, no hi ha hagut doncs, seguidors, cap del jovent ho ha volgut fer, doncs es va decidir doncs, tancar la fleca, i en aquest cas la història s'acaba doncs, això, amb el fi del negoci, que en aquest cas no està reflectit al BOI, perquè quan es va fer l'article encara estava encara en activitat, i, bueno, i ja està, ja n'hi ha prou.
Molt ja n'hi ha bé, prou. Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, vull dir, és la història de Cal Iceta, de la meva família, en aquest cas, ho sento, no m'agrada gairebé d'explicar les coses.
No, home, sí, a nosaltres sí que ens agrada que ho comparteixis,
clar,
home,
però, clar que sí. Però, bueno, és així, està molt publicat al BOI, per tant, com a article del BOI, aquí l'han comentat.
Clar que sí.
Ja està.
Doncs moltes gràcies, Ernest.
Vinga, a vosaltres.
Adéu.
Adéu.